a Ràdio Maricel, a cel obert.
Clar que després de 5 anys potser podria posar una gestoria. Vinyent Rosés, bon dia, bona hora.
Molt bon dia a tots. Segur.
Segur, segur. Segur.
Un assessorament.
Un assessorament.
Sobre l'administració pública.
Els números sempre us han agradat, però...
Sí. No m'han desagradat.
No us han desagradat.
Soc dona de més aviat de lletres, per això.
Doncs per ser dona de lletres...
Sí, també.
Com dirien els castellans,
hem buen fregado
si puso usted, no?
He estat una mica ambivalent. A la meva trajectòria, també els que em coneixen de fa molts, molts anys saben que vaig portar comptabilitats, també amb... Jo havia treballat en turisme, sembla que ho havíem comentat alguna vegada. I havia treballat primer portant les comptabilitats d'algun hotel, de Sitges, i després també amb tema d'idiomes, atenent a... Aquests serien els orígens.
Ja, doncs ens
després,
permetem gairebé així
una
reflexió mig filosòfica i donem molta importància als números, eh?
I és que la tenen.
La tenen.
La tenen. Jo crec que la tenen i a més estan carregats també de sentit. O sigui, això de dir de lletres i de ciències, a veure, quan tu estàs en un pressupost adjudicant una quantitat a una partida i no l'estàs adjudicant a una altra, tu estàs prioritzant, per tant també estàs fent ciència social, diguem-ne, no? Sí, que també té que veure.
Estàs aplicant un valor, està
clar. I tant. És molt clar. Jo, que estic molt acostumada a fer pressupostos, només mirant una mica els pressupostos d'altres ajuntaments o altres entitats, puc determinar una mica la línia ideològica de l'entitat que estic examinant en aquell moment.
Ens posem en una reflexió molt extrapolable. Vinyent Rosés ho ha deixat a l'Ajuntament,
sí.
Però ha deixat també una etapa de la seva vida?
Sí. Jo crec que bàsicament el que he fet ha estat deixar una etapa de la meva vida.
I en conseqüència de deixar aquesta etapa, deixar l'Ajuntament.
Exacte. Jo crec que sí, que és això. És una decisió no... A veure, no va ser una decisió d'un dia per altre, sinó que era una decisió que venia ja valorant des del mes de desembre, des del mes de gener. L'alcalde ho sabia, vull dir, va haver una sèrie d'incidents que van passar... en el mes de desembre que van fer canviar, que van afectar la meva salut física i també psicològica, i que jo em vaig trobar en una situació molt complicada a l'hora de tirar endavant temes tan difícils com la hisenda del nostre ajuntament. El que passa que, a veure, soc molt tossuda i vaig intentar seguir com a mínim intentant tancar un cicle, és a dir, si jo aconseguia tancar fins a arribar a l'estiu, doncs també tancava els comptes de l'any anterior, deixava... En aquell moment ja més o menys s'albirava la possibilitat d'haver de fer un pla de sanejament. Vull dir que jo no volia deixar les coses a mitges, sinó que com a mínim volia tancar un període. El que passa que inclús aquell període hagués pogut ser més llarg, podia potser haver arribat a arribar a final d'any, però depenia una mica de com anava evolucionant.
D'acord, amb ofici es poden salvar moltes circumstàncies, però fins a quin punt ja és difícil delimitar la línia de la professió i de l'àmbit personal i fins a quin punt una cosa pot afectar l'altra.
És que
impossible delimitar.
És impossible delimitar.
O almenys ara s'han adonat més que mai Vinyent Rosés que és impossible delimitar.
A veure, el tema de ser regidor d'un poble és un tema de sentiment i és un tema que el portes molt a dintre i és un tema d'una responsabilitat increïble i clar, és que això forma part de la teva personalitat. Jo sempre dic que haurien de passar per l'Ajuntament quasi bé totes les persones del poble en funció de la seva disponibilitat i de la seva possibilitat, però que valorarien de manera molt diferent el que se sent quan un és regidor, perquè arriba un moment en què tu t'imbueixes tant de la tasca de regidor que tu deixes de ser de vegades la persona privada que ets i passes a ser única i exclusivament una regidora, i això ho sent la teva família. Vull dir, a l'hora de prioritats es capgira. O sigui, tu en aquell moment ets regidor i tot l'altre pues, és circumstancial a la teva vida. I això és una errada. I a vegades doncs, fets com el que potser va passar en el mes de desembre, que si vols en podem parlar una mica...
Però us van obrir els ulls, voleu dir?
A veure, nosaltres vam tenir un incident o un accident, el meu marit i jo, al voltant de Nadal. I la veritat és que bueno, va ser una agressió, va ser un robatori amb una agressió, i bueno, va canviar radicalment. Primera, doncs, que jo no em vaig trobar bé, vaig tenir problemes després d'angoixa.
Les conseqüències d'aquesta plaga.
És lògic, vull dir, quan a un li passa una cosa d'aquestes, vaig tenir problemes físics, se m'ha vist durant molt de temps doncs, que he portat la mà més o menys immobilitzada, també vaig tenir problemes de la visió, he tingut tota una sèrie de coses que m'han fet molt difícil desenvolupar la feina i que, per altra banda, doncs m'han fet reconsiderar una mica el tema dels valors. I tot i estimant moltíssim el meu poble i la meva feina com a regidora, Hi ha hagut algun moment en què he pensat que potser necessitava l'Ajuntament una persona que pogués tenir una dedicació més forta de la que jo en algun moment, durant aquests últims mesos, he pogut tenir. I no vull dir en cap moment que hagi defugit de fer la meva feina, però que m'ha suposat un esforç molt gran en alguns moments. Els meus companys ho han vist, patien amb mi, moltes vegades em mimaven, també em deia: Vinyet, pren-t'ho en calma, no et preocupis, m'han ajudat molt, per això també som un equip. Però la veritat és que la meva responsabilitat em va fer al final, al mes de juny, quan ja sabia segur que m'havien d'operar i que per tant tenia un període de 3 mesos, com a mínim, o 4, en el que jo no podria treballar en el nivell que estic acostumada a fer, que per responsabilitat vaig dir no.
Ara ens matiseu, A veure si serà cert que aquesta dona ordenada, metòdica, previsora, un dia es va topar amb la realitat de la vida, que li diu: però per què preveus tantes coses? Si d'un dia per altre això pot donar...
Sí.
Un és gir que, sí. I dir... Bé,
sí, sí.
I tot això que feia, exactament...
Sí, a veure, primera...
No, amb aquest
també,
extrem,
a veure, però... també és un acte d'humilitat de dir: a veure, jo no sóc imprescindible. Segur que hi ha companys que poden fer el que jo faig. Per tant, és qüestió també de donar pas a una altra persona. I per altra banda, doncs, la maduresa. Tu deies abans, parlaves de les canes de l'alcalde, no? I jo penso que això és un senyal de maduresa. Ens anem acostant a una edat en el que jo tinc la meva família, el meu marit està jubilat, i jo ho puc fer també perquè sóc del Departament d'Ensenyament i l'edat que tinc també puc fer-ho. I
tot i que les dones la salven millor, les canes, ja ho saben vostès.
Moltes gràcies.
Però fem el parèntesi.
No, però és veritat. I aleshores doncs arriba un moment en què dius: jo potser que em dediqui una mica més a mi mateixa també, la meva salut no és una salut meravellosa, i la meva família ha patit també al veure que jo no estava prou bé i en canvi estava treballant les 24 hores al dia, que és el que exigeix la feina d'un regidor. Han estat un cúmul.
No és una frase feta, això.
No, no és cap frase feta.
No? Això de les 24 hores del dia. Esteu segur?
Ara, jo no vull dir que estiguem treballant les 24 hores del dia, però que estem en disposició de treball les 24 hores del dia i que en determinats moments tu arribes a casa a les 12 de la nit i vens potser doncs, d'una reunió de feina i l'endemà de matí a les 7 o a les 8 estàs al teu despatx.
Parleu per vos o parleu per tothom?
A veure, jo parlo per mi, però em consta que hi ha molts companys que estan fent el mateix. A veure, aquí cada un es distribueix el seu temps. No tenim un horari determinat, un treballarà més al matí, l'altre treballarà més de tarda.
Perquè per descomptat la frase crida l'atenció, oi?
No, però és veritat. A veure, i a més és que t'emportes també la feina a l'hora de dormir. Vull dir, jo m'he despertat molts dies a les 4 de la matinada i m'han passat per davant. I a vegades fins i tot trobes solucions a problemes a les 4 del matí, se t'encén la llumeta i dius: escolta'm, això ho podria fer d'aquesta manera. O sigui, jo crec que allò que t'imbueixes de la feina i arriba un moment en què ets regidor. I el que passa que també és molt gratificant. Una persona se sent molt orgullosa de representar el seu poble i ser regidor. I és una de les coses de les que és un període de la meva vida molt maco i molt ple. Em sento contentíssima i orgullosa d'haver col·laborat en moltes coses.
Entenent aquest raonament, segurament Vinyet Rossés també comprendrà, no sé, si ens escolta algun autònom dirà: bé, a mi també em passa que estic a la feina a les 24 hores del dia i tal, etcètera, etcètera. I fins a quin punt aleshores us podeu explicar del per què en general la visió de la vida política o de la dedicació dels polítics o de la gestió pública dels recursos no sempre és vista amb, diguem-ne, amb el mateix, no sé si dir èmfasi, respecte, consideració.
A veure, jo penso que consideració, déu-n'hi-do, de la que se'ns té.
Déu-n'hi-do, creieu?
Sí, a veure, també és lògic que siguem criticats, però és que penso que és el que s'ha de fer. Jo crec que nosaltres hem de ser controlats per part de l'oposició i per part del poble, per tant hem d'acceptar qualsevol crítica.
Ho veieu d'una altra manera abans d'aquests 5 anys així d'allò?
No,
o us sempre... ha certificat allò que pensàveu?
Jo sempre he pensat que, a veure, tu estàs en el punt de mira, la teva gestió és examinada i per tant jo crec que entre major transparència, almenys jo he intentat sempre fer-ho amb la major transparència possible, donar les explicacions que em demanaven sempre. Però jo torno a dir-te, vull dir-te, que una persona que no pertany, per exemple, jo soc funcionària, però un funcionari és relativament fàcil entrar dins de la política, perquè aquell lloc de treball te'l guarden, i quan tu acabes la teva etapa, doncs...
Si vols hi tornes,
doncs...
Sí, sí. Tens el coixí a punt.
Però en canvi una persona que pugui tenir una carrera, fins i tot l'empresa li poden guardar el lloc de treball, però haurà perdut uns anys de coneixement, de formació, i després, possiblement, quan torni a l'empresa d'origen, no estarà en les mateixes condicions que estaria si hagués estat aquests 4, 5 o 10 anys a l'empresa. I si una persona és autònoma o té un negoci, doncs vol dir que també ha de deixar de banda una mica el seu negoci i dedicar-se també a la política. Per tant, jo crec que és difícil. No sé exactament com hauria de variar la llei de l'administració, però hauria de fer que molt tipus de gent pogués accedir a la política.
No és una pregunta tendenciosa, però d'alguna forma creieu que el funcionariat té un cert privilegi en el desenvolupament a vegades?
En aquest sentit, sí.
En aquest sentit, sí.
En aquest sentit, sí, evident. És que ningú com nosaltres. Nosaltres aquí, ja ho heu vist en algun cas, doncs han deixat en algun moment d'estar en l'equip de govern, s'han reintegrat a la seva feina.
És un treball en xarxa, per dir-ho així.
Clar. Vull dir, és una facilitat important que nosaltres tenim. Hi ha molts funcionaris que formen part d'equips de govern.
I per tant deveu pensar, home, tenim aquesta facilitat i per tant tothom té obligacions, però les responsabilitats i les obligacions suposo que es deuen entendre encara amb més èmfasi si és, diguem-ne, si es té aquesta xarxa o aquest coixí en el qual un hi pot anar a petar.
A veure, és una tranquil·litat de...
És de poder treballar.
No ens enganyem, és una tranquil·litat, però per altra banda... Tampoc no és anar a una situació millor, sinó que moltes vegades és una situació molt pitjor, perquè si tu compares les hores que tu dediques a la teva feina habitual com a funcionari, i potser doncs, hi ha gent que fa una jornada intensiva o una altra persona doncs, que té un horari més limitat, en aquí això no existeix. I les responsabilitats que tu tens que no et deixen dormir són molt més importants i has de fer front a donar contesta a aquestes responsabilitats. Jo penso que quan moltes vegades que es discuteix ben pagat o mal pagat el tema dels regidors, jo crec que el regidor doncs, ha d'estar ben pagat en relació, evidentment, a la tasca, a les funcions que té, a les responsabilitats que es li encomanen. Perquè si no, és que ningú ho faria. És que tampoc ho faria un funcionari, aleshores. És que tampoc hi ha tanta diferència. La diferència entre treballar de funcionari a vegades és exactament el mateix. El que passa que jo també penso que aleshores hi ha un component de voluntat de servei i penso que en el nostre equip doncs, hi ha bastantes persones doncs, que el tenen que fan que sigui un plus, però és un plus sentimental que tu tens, no? De dir, escolta, jo vull col·laborar que el meu poble millori en determinats aspectes i a la mesura que jo pugui, no tampoc has de pretendre que tu seràs el salvador, ni molt menys, però sí que tenir aquesta voluntat. Jo penso que els mestres també ja se'ns suposa aquesta voluntat de servei, no? És una mica dir, jo ara estic treballant amb la joventut i després doncs, estic treballant amb un públic més ampliat, però també amb aquesta voluntat.
Sou una dona més de partit que fa 5 anys enrere?
No.
No.
Jo no sóc una persona de partit i ho sento molt. A veure, sóc una persona de projecte.
La pregunta anirà al revés. Sou una persona amb més càrrega ideològica que fa 5 anys enrere?
Sí, penso que sí.
Sí.
Penso que sí. Com a mínim m'he clarificat una mica més la meva ideologia.
D'acord. En qualsevol cas, seguiu mantenint la independència.
Sí, això ho he volgut fer sempre i ho seguiré fent.
Per què?
Doncs perquè no hi ha les ideologies aquelles de dir aquesta és la meva i aquesta no és la meva. Jo crec que sobretot esteu parlant de política local. A la política local, a veure, tu saps que també a l'hora de votar un alcalde es vota molt també a la persona. I és una mica la resposta a les necessitats, a les sensibilitats del poble. I de vegades doncs, algun partit que potser ideològicament et podria anar més o menys bé, i no parlo ara només per mi, sinó per tothom, doncs la persona que lidera no és la persona que tu tens una certa afinitat. No? Llavors, si hi ha un projecte, t'expliquen aquest projecte, doncs a mi no m'importa participar. Evidentment, jo tinc una ideologia d'esquerres, no tinc una ideologia de dretes, però també estic oberta a escoltar qualsevol proposta que ens sembli raonada, sobretot en política local.
Perquè això de la independència...
I sobretot m'interessa molt consensuar. Jo crec molt en el consens en el poble.
Perquè això és una convicció personal o una forma pragmàtica d'anar per la vida?
No, és una convicció personal.
D'acord.
És una convicció
en algun
personal.
Moment us van temptar a dir, ah, per què no t'acabes fent de
sí,
tal i tal?
Sí, però no només d'aquest partit. No, vull dir, podria dir-te que en inicis propostes
de totes les
de cases. Tots els partits i inclús doncs, en una època més llunyana propostes d'anar amb llistes. Recordo una vegada que en 4 llistes diferents. O sigui, que suposo que donava una imatge de certa ambigüetat que jo identifico com sitgetanisme, perquè penso que la idea que he donat sempre és d'una persona que estima el seu poble i que vol el que és millor sempre en tot moment pel seu poble. M'he sentit
quan...
sempre treballant així,
D'acord.
Encara que,
ara també?
Jo he estat... Sí. Jo no ho vaig dir l'últim dia, jo no me'n vaig de Sitges, jo a la mesura de les meves possibilitats, sense unes obligacions molt
manifestes
no puc evitar, sóc una persona de gestió, no sóc una persona de quedar-me a casa.
Quan marxa la regidora dels números, suposo que és inevitable.
Dels números i també de benestar social.
Encara benestar
que,
social.
M'he quedat una mica coixa perquè només he iniciat una miqueta. Havia d'anar-se desenvolupant aquest aspecte al llarg d'aquesta legislatura.
Però bàsicament està clar que l'imatge de Vinyet Roser s'ha fonamentat sobretot en la defensa
i personal. I l'UAC. Me'n sento molt orgullosa.
No, el que vulgueu. Però ho deien en el sentit que és inevitable, suposo, que apareguin certes interpretacions sobre sobre si en algun moment la situació, la conjuntura actual, la forma de desenvolupar la gestió han pogut influir en aquesta decisió. Abans no contesteu, creieu que s'han dit moltes inexactituds sobre la vostra marxa?
Jo crec que sí. A veure, sempre que es produeix una cosa d'aquestes, a la gent li agrada molt parlar. També podria dir-te que sobre la meva salut s'ha especulat també moltíssim, també m'han enterrat quasi bé, no? I no és aquest el cas. Ja t'he comentat, jo necessitava ara un període de 3 o 4 mesos i un ajuntament no es pot quedar sense un regidor durant aquest període. Per tant, doncs, escolta, fins aquí hem arribat i ja està, no? A veure, en el tema de si hi ha hagut alguna altra causa... També hem
arribat,
que si hi ha hagut desavenències. Mira, si el partit és un partit democràtic, com i l'equip en el que estic jo és un equip que penso que és un equip democràtic, és lògic que hi hagi diferències, però aquestes diferències es tracten dintre de l'equip i nosaltres arribem a consens, no tenim cap mena d'imposició, sinó que treballem, hem estat treballant en equip. Per tant, diferències de criteri hi poden haver, però quan després doncs arribes a consensuar quina és l'actuació, doncs aquí anem tots. I aquesta penso que és la manera correcta de fer. Per tant, és allò que dius, la roba la rentem dintre de casa i després, doncs, en fora nosaltres som un equip.
A partir d'aquest raonament, suposo que també, segons el percentatge de vegades en què un ha hagut de renunciar,
Però jo diria que no. A veure, és evident que hi ha coses que jo les he fet d'una manera i altres coses que les he fet d'una altra i no vaig ara aquí a parlar de coses concretes. Però torno a dir-te que com a balanç general jo em sento molt satisfeta de moltes coses o de quasi totes les coses que s'ha fet a través d'aquest equip de govern i a part estic convençuda de que seguiran en aquesta mateixa línia. Vull dir que aquí quan parles del tema econòmic dius, oh, és que se'n va perquè si els números no van bé, els números deixen d'anar bé. Escolta, el tema de l'endeutament, s'ha fet també aquí un munt de polèmica al voltant d'això. El tema de l'endeutament és un endeutament, sí que és un endeutament important, però no és més que el que poden tenir qualsevol altre municipi doncs, d'unes característiques com Sitges. Vull dir que estem dintre de la normalitat, estem tutelats per la Generalitat i a part, mira, si en aquest moment l'endeutament, parlo de números una mica així ficticis, no tinc ara els números exactes davant, però posem que sigui 30 tants milions. Si nosaltres aquí traiem l'endeutament que va venir per al tema del Palau del Rei Moro, per al tema dels dos crèdits aquests cost pràcticament 0,50 de la viabilitat, si traiem el tema de l'Audi, si anem descomptant totes aquestes coses, l'endeutament que tindríem seria no res. Seria, a veure, un endeutament completament assumible i que no ens causaria a vegades doncs, la distorsió que ens podem tenir en aquest moment perquè l'endeutament és una mica més disparat, no? Però sempre està dintre d'uns números controlats per la Generalitat i que no excedeixen el 110 aquest famós, no?
Quantes vegades m'ho heu explicat, això?
És que ho he explicat moltes vegades, però és clar, és que dius, és que no tenim aquest endeutament, però no tenim el Palau del Rei Moro. Clar, en aquestes situacions tu has de ser valent, perquè era una situació, per exemple, aquesta irrepetible. El Palau del Rei Moro s'havia venut i nosaltres el vam rescatar de qui l'havia comprat. Si no ho haguéssim fet en aquell moment, liant-nos una mica, embolicant-nos, perquè em sembla que van ser 3 milions i mig en aquell moment, què hagués passat en aquest moment? El poble estaria més content que ara, que en aquest moment, que tenim un equipament doncs, que, o altres tipus d'endeutaments que s'han hagut de fer doncs, per ajudar, per exemple, a l'hospital. Tindrem un equipament fantàstic a l'hospital i a més haurem conservat també un important equipament històric, modernista. O sigui que totes aquelles coses, si tu estàs canviant crèdit per equipament, tu no estàs descapitalitzant, sinó que el que estàs tenint és més coses. Llavors, sempre que tu puguis fer front a el que et suposa l'amortització i el pagament dels interessos, doncs mira, escolta'm, aquí es tracta una mica de fer equilibris financers i arribar.
Doncs fem un equilibri entre ser valent, entre ser ambiciós o entre ser responsable. Què cal de cada cosa? És així?
Jo crec que és una bona barreja. Vull dir, i aquí sí que va una mica alternar de cadascú.
Ara deu ser un moment de ser responsable.
En aquest moment és un moment de ser responsable, però és que jo crec que responsable ho hem estat sempre. El que passa és clar, que en temps millors, en què les vaques eren més grosses, doncs sempre pots dir, escolta'm, doncs, que ens estem sortint, doncs ja ens en sortirem, anem més per aquí. En aquest moment la conjuntura social que ens envolta és més complicada i evidentment nosaltres hem de seguir també el mateix, vull dir, ens trobarem en què determinats ingressos possiblement minvaran per l'Ajuntament, per tant aquí s'haurà d'ajustar i s'hauran de retallar determinades despeses. Però és que això, en el pla de sanejament que es va aprovar ja es contemplava alguna reducció i quan es veien els resultats de l'any es veurà si s'haurà de fer algun altre tipus de reducció.
He tingut moltes converses amb ciutadans de carrer i vinyebrosers a l'entorn d'això?
Sí, moltíssimes, moltíssimes. He tingut moltes converses, he tingut també, he rebut l'estimació d'una quantitat de gent.
En el sentit de si a vegades, des de fora es pensa, esclar, estem parlant d'una institució que gestiona un capital i que per tant quan un té una xifra tan gran de diners al seu abast, diguem-ne que és més laxa o que pot caure en aquest parany de dir, doncs vinga, que la casa és forta, l'eterna cançó de les àvies, i tira de veta que d'això.
A veure, pensa també que, per exemple, a la legislatura anterior Hisenda era tot una regidoria sol. En aquesta segona legislatura, o sigui, de fet, jo vaig conservar el que era la part de gestió del pressupost, però el que eren les grans inversions, si bé eren consensuades, ja també hi havia, a través de, bueno, a través de l'alcaldia, doncs que també hi havia gestió, diguem-ne, a través d'intervenció, hi havia també un altre tipus de gestió que coincidia i que després revertia en el pressupost. Però bàsicament el que jo he estat fent ha estat l'aplicació del pressupost, és a dir, l'elaboració del pressupost, la distribució en partides i després la regulació d'aquesta gestió del pressupost. A veure, sempre hi ha petites coses que jo, des del meu punt de vista, penso que a vegades podríem no gastar-les, però estic segura que també sempre hi ha la defensa d'aquesta despesa, perquè alguna vegada hi ha despeses que sorgeixen i que s'han de gastar i alguna altra vegada són veritablement compromisos que s'han de contraure perquè s'ha de fer content una mica a totes les entitats.
I alguna vegada són despeses que venen d'una manca de control en algun moment, d'estar a sobre de determinats processos que pel fet de no haver-hi estat a sobre generen despeses afegides?
Jo no diria que de no haver-hi estat a sobre. Jo penso que de coneixement del tema n'hem tingut tots. I si en algun moment doncs, hi ha hagut alguna petita despesa que no estava prevista, doncs hem intentat reconduir el tema i veure des d'on ho podíem fer-ho. Jo penso que s'especula molt sobre aquest tema i és allò que de vegades dius, a veure, per una petita cosa doncs se'n fa una muntanya increïble. Jo crec que no és aquest el cas. Jo crec que en aquell moment hi ha una situació de control i penso que amb el pla de sanejament, el moment que el vam aprovar, hi havia totes unes previsions que es podia complir perfectament en el pressupost. Les circumstàncies han anat variant socials, són circumstàncies que fa 2 anys no les podies preveure. La bombolla aquesta econòmica i la davallada, jo penso que ens ha agafat en tots una mica de sorpresa. Se'n parlava molt però no se sabia quan, feia 10 anys que en parlàvem. I, bueno, doncs s'hauran de prendre mesures d'aquest tipus, però també a veure, l'alcalde utilitza molt el tema de la creativitat i el tema de buscar solucions imaginatives i jo penso que aquí també ell inclou. L'alcalde és una persona que es mou contínuament en anar buscant recursos a qualsevol institució, sigui Diputació, sigui Generalitat, en presentar projectes engrescadors i a veure, jo penso que hi ha moltíssimes coses que no s'haguessin fet si no hi hagués hagut aquesta voluntat de tirar del carro i jo crec que la prova evident és que Sitges ha canviat d'una manera impressionant aquests últims anys.
Veu començar aquesta legislatura amb tota la intenció d'acabar-la?
Evidentment, sí. Evidentment, sí. Però les circumstàncies són així.
Hi ha una part de decepció, hi ha una part d'una certa, no sé si dir, de descobriment, d'una certa alegria també perquè en el fons a vegades no. Les coses passen i passen per bé?
A veure, les coses les has d'acceptar com vinguin. A veure, jo s'han barrejat uns sentiments molt contraposats. Per una banda hi ha hagut una sensació de tristesa, per haver de deixar una cosa que jo ara, per exemple, vindré a la Festa Major i pensaré molt amb la Festa Major, no? Vindré el dia del vinyet i pensaré molt el dia del vinyet. Vull dir, és un sentiment d'aquell de que és el teu poble i et sents a veure, és una dignitat, és, et sents, un dia parlàvem amb el Miquel Forns i em comentava que et carregues d'adrenalina el dia que et nomenen regidor de l'Ajuntament de Sitges, el moment aquell que el ple et vota, et sents amb una responsabilitat a sobre i et sents tan honorat. I jo aquell dia recordo que vaig parlar, vaig pensar amb la meva família, sobretot amb el meu pare, i pensava que orgullós te'n sentiries, no? I jo em sentia orgullosa, però em sentia orgullosa també per la meva família. No sé, és un sentiment de, que es barreja responsabilitat, es barregen moltes coses.
No hi ha un cert perill d'inflar un pèl massa l'ego, o no?
No,
no.
No? L'ego te'l baixen de seguida. Bueno, almenys
d'acord.
Toques de peus a terra de seguida.
Que no, amb el primer
no,
play...
No, en absolut, en absolut. Bueno, això també sí, sí. Una mica amb el trenar de cadascú, però no és
però, això. Celebro el primer dia, que el segon posa't a treballar.
Sí, el segon posa't a treballar i posa't a treballar amb moltes ganes.
Però vull dir aquesta sensació...
Llavors, clar, és una sensació al moment en què dius jo no puc seguir així, jo no puc seguir fent una feina que em suposa tant, potser algun dia em deixaré de fer alguna cosa o no, la meva gestió no serà lo bona. Jo sóc molt exigent a mi mateixa i et m'exigeixo molt i per tant jo
massa?
Crec que sí, possiblement, sí, un defecte. Llavors, o les coses van ben fetes o més val que no es facin. I una de
això que ve del pare o de la mare? O d'on ve?
No ho sé. És una barreja, imagino, no?
Però tu sempre som fills de qui som, no?
Sí,
però,
sí. Que... A veure, sí, jo me'n sento també molt orgullosa. El meu pare, una de les coses que també em va ensenyar, i que ho dic en el dia que vaig fer la petita lectura, que un ha de ser coherent amb ell mateix. I que si perdem la coherència, doncs ja estem perduts. Un ha de ser responsable i ha de ser coherent. I si tu penses que allò accedeix de les teves possibilitats o de les teves forces, doncs has de reconèixer-ho. I ho vaig intentar durant uns mesos i els meus companys ho veien, que jo no estava bé. Els membres de l'oposició també ho veien. Em preguntaven cada vegada que em trobaven, et trobes bé, com estàs? I la meva cara era bastant evident. I al final dius, val, doncs... me'n vaig.
Està clar que l'Ajuntament, tots els regidors es parlen amb tots, però
sí.
Sou d'aquelles persones que a part de parlar...
Jo tinc amistat amb tots. Sí, i a més és que me'n sento molt honrada d'això. I a part, és que també ho vaig dir el dia aquell, jo crec que... Bueno, vaig dir dues coses. Una, que com a dona, una de les meves intencions va ser dignificar el paper de la dona als ajuntaments, que n'hi ha poques encara, eh? I a vegades penso que potser ens hi posen alguna vegada per al tema aquell del cupo. Jo penso que el cupo, jo no hi crec en cupos, jo crec que cada un ha d'anar i jo prefereixo un home que vagi bé que no pas una dona.
I sou una mica de la vella escola, eh, això?
Sí, clar que sí, però si una dona, doncs no se li poden negar oportunitats si la persona val.
Ja està clar.
Per tant, jo penso que... A més, és que tenim una sensibilitat diferent. I veiem les coses d'una altra manera. Vull dir, els homes van més pràctics, les dones... No vull dir que no traguem també aquest tema de pràctic, però també tenim una sensibilitat determinada. I captem. Captem sensacions que ens ajuden a fer entendre, jo ho veig a vegades en una reunió amb gent diferent, a vegades nosaltres percebim coses que als altres se'ls hi escapa, no? I sortim al carrer i veiem també petites coses que potser els altres regidors no veuen, o potser sí, hi ha gent que també la té. No?
Seguirem aquest camí, l'home a vegades és més arrauxat i la dona és més pragmàtica?
Bueno, jo penso que pragmàtiques ho podem ser tots.
No, ser-ho està clar que ho
sí,
resulta.
Sí, però la dona de... també som reflexives i sobretot som molt intuïtives. Jo crec que ens deixem portar molt per la intuïció. De seguida calem una mica de què van les coses. I pretenem conèixer les persones en poca estona, també. Eh? Vull dir, ens fem una mica una composició... de les coses. I
en
això
qualsevol
passa
cas,
en
tot. Sí que és cert que Vinyet Rosés... genera una imatge d'una certa, diguem-ho així, discreció.
Sí, i bonomia també.
Diguem-ne que així d'entrada...
Sí, no, segur. I a part, a veure, jo...
No, sentit que no sou d'aquelles persones que fan, diguem-ne, relacions a la primera ni amistats a la primera.
No, tampoc.
Dóna aquesta sensació.
Però soc molt tímida. I en canvi sóc una persona molt afable. Vull dir, sóc una persona, no sé, potser perquè sóc mestra i sóc educada, no? Sóc educada en el sentit de que valoro l'educació i el respecte. Aleshores, jo no m'adreçaré mai ni amb els meus treballadors ni amb els meus companys d'una altra manera. Vull dir, si els demano una cosa, intento demanar-los bé. I aleshores, amb l'oposició, he tingut sempre aquesta relació. Quan m'han demanat una informació, jo els he donat sempre. Vull dir, sense, jo penso que ells han d'exercir el seu control, per tant el que jo faig és públic i
heu
els he de donar.
Heu viscut una relació que no se diu moltes vegades amb el, no sé si dir, amb el tòpic o amb l'imatge.
Bueno, però potser és aquesta la que hem d'intentar portar als ajuntaments.
Pregunto, per si d'alguna manera, diguem-ne, aquesta relació topa moltes vegades amb...
Sí, però jo crec que l'alcalde, el Jordi Baget, també participa molt d'aquesta línia. És una persona que també té bona relació amb tots els regidors. També tot el tema de la participació ciutadana té a veure amb això.
Tot i que ell sí que pot dir que va començar d'independent i després acaba sent del partit.
Bueno. Però vull dir, el tema de la participació, ell és una persona que escolta amb tothom, que rep amb tothom, que rep amb gent jove, gent gran, i que sempre té una paraula amable per tothom.
Bé, se li suposa a tots els alcaldes, no?
Sí, però no tots els alcaldes són així, eh? Jo en conec alguns que no. I, bueno, i aquí sí, ja també n'hem tingut de tot, no? Hi ha alcaldes més distants, hi ha alcaldes que són menys assequibles o alcaldes que pel seu tarannà personal doncs no són afables amb la gent. I jo crec que a la gent li agrada molt que anar a parlar amb l'alcalde i que l'alcalde l'escolti i que l'alcalde intenti donar-li solució a aquest problema. I aquesta és una de les característiques del projecte de Jordi Baget.
I és cert que tothom li diu que sí? Va, deixeu-vos anar, que ja no sou regidora.
Sí, és possible. A veure, no, tampoc no tothom diu que sí, però que intenta, jo diria d'una altra manera, que intenta sempre donar solució al problema que li presenta la persona. I que si no li diu que sí, com a mínim la persona surt convençuda que farà el que pugui dintre de les seves possibilitats.
Us ho deia perquè en aquest cas també els regidors dels números els correspon dir moltes vegades que no. Sí. Quan el de dalt diu que sí, a baix hi ha algú que diu, vas dir que sí i no sé pas com m'ho faré jo.
Això també és un tema de conversa. Sí, per això és molt lògic. Ah, clar, és que jo també entenc, a veure, un alcalde va a un barri i li demanen doncs, fer una barana perquè, no sé, perquè allà és, hi ha un perill que caiguin els nens o la gent gran. I allò no està previst en el pressupost. Què passa? No ho ha de fer? És que jo penso que és el més normal, és l'alcalde el que ha de dir que sí.
Així des de fora us podem preguntar, com es fa això? Es truca el telèfon,
com es diu,
vinyet,
el telèfon?
Treu diners per una barana?
Home,
va més o menys
directament així no, però,
no, però si costa.
Ahir vaig anar a la reunió tal i de les coses que em van demanar doncs hi ha algunes d'aquestes que siguin prioritaris, mirem a veure de quina partida podem... Aleshores es tracta, no és que jo tingui un calaix, sinó que s'ha de fer modificacions, posar-me una banda, treure l'altra... A veure què... Però si les coses es parlen així, és que això és el normal que passa a tots els ajuntaments. Jo el que em puc a vegades més o menys enfadar és si m'apareix alguna cosa que jo no sé...
Extemporània.
O alguna cosa que potser jo puc discrepar i que pot ser prioritari per al regidor que la diu.
De torn.
I en canvi, jo amb l'alcalde penso que és l'alcalde. I l'alcalde normalment se li ha de respectar les coses que ell, quan va a una sessió de veïns, normalment agafa compromisos. Llavors, a vegades hi ha algun regidor doncs, que potser sí que la seva prioritat no pot coincidir la meva. Però això també és un tema a discutir, potser sí que és prioritari, sóc jo la que m'equivoco. I aleshores aquí també entrem en una discussió i al final pues, intentem veure com ho solucionem.
Està clar que és una obvietat, però voleu dir que determinats compromisos només els pot assolir l'alcalde, no qualsevol regidor.
Jo sé, crec que com a mínim hem de tenir el vistiplau de l'alcalde. Jo penso que és la persona que encapçala i és la persona que té l'autoritat i penso que més li correspon a ell. I et dic, l'alcalde intenta sempre complaure la gent, i sempre, si sap segur que no pot, a vegades et diu, no, és que això s'ha de fer i s'ha de fer. I altres vegades et diu, pues mira, a veure si ho podem fer o no i busquem una solució, intentem veure. Però la gent surt amb la sensació de que ell intentarà solucionar-ho.
Hi ha hagut de tot en aquests 5 anys, des de fes-t'ho com vulguis però que surtin els diners.
Però això fins a... és que... Explica'm un ajuntament en què no passin coses d'aquestes.
No, jo no en sé d'ajuntaments, només parlo amb regidors.
No, però és que és normal.
Us entenc, però us ho preguntava per si tornant a l'inici de conversa, jugar amb els números és això. Treu d'aquí, posa allà,
una mica
i que res se'n vagi més o menys de mare.
Sí, més o menys. Més o menys, a veure, hi ha modificacions, quan anem al ple, diguem, fem modificació de crèdit de no sé què, el que fas és canviar uns diners d'una partida i posar-los en una altra, dius, mira, aquest de moment això no ho necessita, això no és prioritari en aquest moment, pactes amb el que té la partida, amb el regidor, o potser és dintre del mateix departament, i assignes aquella quantitat per fer front en aquell moment allò que es considera prioritari.
Funciona això com una casa, corregit i augmentat?
Molt corregit i augmentat.
Molt corregit i augmentat.
Molt corregit i augmentat. Però també és un tema de criteri i un tema també de responsabilitat que comentaves tu.
I perquè, esclar, després d'això deveu anar a casa i els comptes de casa deuen fer riure,
mica,
no?
Sí, no els porto jo ara. Abans els portava jo, ara ja ni els porto jo, tinc un marit jubilat i els porta ell.
Però dius, deu semblar la xocolata del lloc,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, la veritat és que sí. A veure, jo he fet una mica el paper també de persona, no de persona dolenta, Però jo m'he hagut de discutir contínuament doncs, amb tots els regidors, perquè clar, i el regidor a vegades amb raó que presenta una cosa fantàstica, diu, toca de peus a terra, que això no es pot fer ara en aquest moment.
Una altra frase feta, em direu que és mentida, però sempre hi ha diners pel que es vol?
No.
Si es vol una cosa es treuen diners d'on sigui?
No, exactament no.
No?
Jo crec que no.
No, no,
vaja,
pregunto.
Jo voldria pensar que no. A veure, sempre hi ha diners pel que es vol. Si el que es vol és una cosa prioritària i a nivell de l'equip de govern es considera que allò és prioritari, es restarà d'on sigui,
sí,
encara que no li agradi la persona en què li treus, perquè allò és que és prioritari. Però serà una cosa que s'haurà de consensuar i que s'haurà de creure veritablement que és per on ha d'anar.
En algun moment teníeu la sensació que només parlàveu de diners a totes les hores
sí,
del dia?
Sí, sí, sí. I somiava diners, també.
Somiava diners.
També, també. Ui,
somiar diners.
Sí. No és massa agradable, eh? Hi ha altres
no?
tipus de somnis molt més agradables.
Clar, deu ser més agradable somiar en tenir diners que no administrar els dels altres.
O amb el que faràs amb els diners.
Està clar.
Imaginar-te anar de viatge i coses d'aquestes.
Sí. Per si a vegades heu pensat, però que sabré parlar d'alguna altra cosa que no sigui això?
Sí. A veure, el tema social era una mica per compensar-me, també,
d'acord.
Això, eh?
És a dir, ho veu, d'alguna forma era
sí,
una...
Sí, el que passa és que...
No hi ha hagut temps,
fer,
però...
Se'm va fer, no, però molt complicat el fet de compartir les dues coses. A part, la ubicació també estava una cosa al carrer Nou, l'altra cosa en allà, m'havia de desplaçar a vegades quatre vegades al matí perquè tenia una reunió aquí, una altra reunió allà, i canviar el xip era complicat. La primera legislatura... tot i que hi havia també moltes coses perquè hi havia personal i això també és terrible, però estava dintre del mateix edifici i treballava amb el mateix equip de persones. Clar, aleshores jo estava sempre al meu despatx i m'entrava un i sortia l'altre, no era el canvi aquest... I, bueno, jo no dic que si fos millor una que l'altra, van ser diferents, però la idea també va ser perquè jo em n'és dedicant mica en mica més amb temes socials, perquè amb tot el que ha anat sortint de temes socials, de la, sí. de la dependència i tal, es convenia fer un esforç important, que es farà. Eh? Jo he deixat ara moltíssimes coses embastades.
I us feia falta també, des d'un punt de vista
també,
emocional?
Sí, també. A més, és bueno,
ho dic per si resulta fins a cert punt,
a
vegades després de...
Hi ha dies que
de...
era agraït, però també a vegades em tomes situacions personals de persona, bueno, molt complicades. Amb el tema
que...
de discapacitats, amb el tema de bosses de pobresa que hi ha, que aquests dies també n'hi ha, amb el tema de, bueno, de gent gran doncs, que encara que no ho sembli doncs, que necessita un munt d'atencions i que a vegades no gosa ni demanar-ho perquè li fa vergonya i que has d'anar a parlar amb ells i a vegades fas de psicòleg. S'assemblava més la feina aquesta, la feina que jo feia de mestre potser que no pas l'altra, no? Dos feines molt diferents, vull dir, però el que passa és que tu no pots partir-te...
I suposo que un es relativitza el paper dels diners, no? Quan un ha de fer de psicòleg davant de determinades situacions que tenen les emocions el motor d'existir, aleshores no deu pensar en si els pressupostos ajudaran aquesta persona a poder-la calmar o no. O
no, i a més, a veure, els pressupostos de l'àrea social tampoc eren uns pressupostos excessivament elevats. A l'últim any hi vam fer un esforç molt important i els vam incrementar bastant, però tot i amb això, per donar resposta a totes les lleis noves que estan sortint en aquest moment, els pressupostos de l'àrea social s'han de triplicar. És que no es pot fer d'una altra manera. I a part que les instal·lacions que hi ha de l'àrea social...
Ho torneu a repetir, si us plau. Els pressupostos de l'àrea social s'hauran de triplicar.
En aquest moment s'haurien de triplicar. Però és que no és un problema d'aquest Ajuntament,
no,
és
no,
el
no,
problema
no, no.
de les dotacions que han de fer. Perquè, clar, si l'Estat fa una llei determinada i després no hi posa els recursos, jo penso que els pressupostos nosaltres els augmentarem perquè des de la Generalitat hi haurà, amb tot això que s'està parlant aquests dies, del tema de les balances fiscals, un dels temes candents que hi ha és el tema social i de la llei de la dependència.
Que ens permetreu la reflexió, a veure si serà cert que la societat s'està gastant els diners en allò que no és veritablement important.
Aquest és un
com
tema...
és l'àmbit de l'atenció i l'àmbit de...
Jo, per exemple, és un tema que a mi em preocupa moltíssim aquest. Jo quan he vist de vegades necessitats manifestes d'aquestes
penses
ostres,
estem
doncs,
fent allò
sí
i aquí hi ha una persona
les prioritats
que...
han d'anar per una banda i no per una altra, no? I els ajuntaments intentem equilibrar-ho, perquè clar, és que...
Sí, a vegades és un exercici, eh? Un es fica dins un despatx i veu la, diguem-ne, la vida real.
En això el tema d'Estar i Agenda, la veritat és que també em va ajudar i també va ajudar l'àrea social, perquè també és veritat que els pressupostos van anar prioritzats a l'àrea social.
11:56 minuts, i ara què fareu? O
no
què feu?
Sé, en aquest moment estic de vacances.
Sí, però
a veure, jo
és com si us haguéssiu
tret
un...
A veure, jo estic de baixa en aquest moment... em van operar el mes de juny de la mà, no tinc encara la mobilitat suficient, trigaré encara uns mesos, la mà dreta, o sigui que difícilment Jo m'he reincorporat al departament d'ensenyament i tinc baixa i ara doncs sol·licitaré la jubilació. I llavors no sé si serà una jubilació anticipada o la, la normal, vull dir que estaré uns mesos pendent de veure una solució administrativa que espero que sigui el més aviat possible. O sigui, no crec que torni en cap moment a exercir la docència directa. Aleshores, què faré a partir d'aquí? No ho sé, no m'he plantejat encara, però doncs des d'escriure, que a mi jo soc de lletres, sí? Torno a dir-te, m'agrada.
Escriviu sovint o...?
Abans ho feia, ho ara fa molt de temps que no, però és un plaer per mi fer-ho, eh? Vull dir que també m'agradaria tornar a fer, m'agraden molt els idiomes, tornaria segurament a tornar a enganxar algun idioma una mica més o menys oblidat, i col·laboraré segurament amb algun tipus de cosa social.
D'acord, perquè us dona la sensació que... que s'ha aturat, com si us haguéssiu llançat d'un cotxe en marxa?
Sí, una mica. Una mica. Jo estic descol·locada en aquest moment a casa meva. No és, era, entre que m'han operat, no he pogut fer res. He marxat uns dies ara de vacances, fa quatre dies que estic incorporada a la vida normal de casa meva, vaig una estona a la platja...
A veure si diu que el paisatge us resulta estrany, no, de casa.
Em dono un marge, sí, un marge ara fins a finals d'agost, i el mes de setembre doncs, començaré a pensar...
En què?
En què. Però segur que serà alguna cosa agradable i bonica. I coses d'aquelles que... Tinc molta documentació també per arxivar, del meu pare. Tinc caixes amb documentació,
o sigui,
de coses...
Que...
De... Sí,
feina no em faltarà.
No, no em faltarà.
Feina no em faltarà. Alguna cosa, en el minut final, alguna cosa que els companys regidors, o de l'equip de govern o de l'oposició, us hagin dit aquest dia i que us hagi cridat especialment... l'atenció?
Mira, jo el que estic és molt carinyosos tots. La veritat és que paraules d'elogi n'he sentit per totes bandes, trucades, visites, moltes entitats s'han adreçat també a mi, moltes altres m'han enviat correus, molta personal de l'Ajuntament m'ha enviat cartes particulars, també hi vaig fer una carta d'acomiadament a tot el personal, hi ha molta gent que m'ha contestat d'una manera molt carinyosa. Vull dir, jo penso que he estat uns dies molt emocionada de tota l'acollida o l'acomiadament, digue-li com vulguis, que he tingut. La veritat és que m'he sentit com a molt estimada, com no m'hi havia sentit mai. Vull dir, i això, clar, et dona ànims per continuar, evidentment, treballant al servei del poble.
Que sou irònic o no? Perquè diuen, ara m'ho dieu, ara que marxo, eh?
No, sóc irònica.
No és això, eh? No
però,
és això.
A veure, ens costa manifestar els sentiments, no?
I, quan I aquest és un bon moment per fer-ho, segurament, sí. Eh? 11:59 minuts, Vinyet Rosés, gràcies.
A tots vosaltres.
Sort en el futur, com no?
Sí, i tant.
Perquè ens continuarem veient. I a tots vostès, demà a les 9 tornem aquí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.